3CAT Info.
En punt la una del migdia. L'auditoria de la Generalitat descarta que el virus que ha provocat el brot de pesta porcina africana sortís dels laboratoris de l'IRTA Cresa. L'estudi fet per l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona conclou que el virus dels senglars infectats no coincideix amb el que manipulaven els científics al campus de Bellaterra. No hi haurà moratòria en les sancions per no portar la balisa V16 al cotxe, el senyal lluminós que substitueix a partir de dijous, dia 1, als triangles. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el director del Servei Català de Trànsit ha explicat que ha demanat a la DGT que endarrereixi la mesura per controlar-ne les falsificacions, però que la resposta està negativa. Una auditoria externa del PSOE descarta que el partit s'hagi finançat de forma irregular. L'informe que els socialistes van encarregar després de l'esclat del cas Tardan assegura que no hi ha indicis de fons sense declarar, però sí que qüestiona despeses que l'exministre Ábalos va carregar al partit. El govern blinda les ajudes a la cooperació internacional davant de l'allau de retrets de l'extrema dreta al Parlament. L'executiu ha convocat la 60ª de projectes que rebran més de 37 milions d'euros per contribuir al desenvolupament de països com Palestina, Colòmbia i el Senegal. La inflació baixa lleugerament al desembre i se situa al 2,9% interanual, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. La moderació de la inflació s'explica, sobretot, per la baixada dels carburants respecte a fa un any. L'Euribor tancarà el desembre amb una nova pujada i tancarà l'any al voltant de 2,27%. Malgrat l'increment, les hipoteques variables que revisen de forma anual baixaran perquè el desembre de l'any passat l'indicador estava més alt. Catalunya ha duplicat aquest primer quart de segle el nombre de turistes que visiten el país. S'ha passat de 13 milions a finals del segle XX a més de 27 l'any 2024. Barcelona va rebre l'any passat la meitat de tot el turisme que va tenir Catalunya. Donald Trump confirma el primer atac nord-americà en territori de Venezuela amb el bombardeig d'unes instal·lacions portuàries on, segons ells, es carregava droga a narcollanxes. Fins ara, l'operació militar es limitava a atacar embarcacions que suposadament movien la droga. I el Consell Insular de Mallorca retira per primera vegada en els pressupostos del 2026 les ajudes directes a dues entitats que promouen el català a les illes. Són l'Obra Cultural Balear i Joves per la Llengua. Les entitats alerten del degoteig constant d'atacs contra la llengua.
Esports.
Enric Inglés, bon dia.
Bon dia. Aitana, bon matí. Juntament amb Armand Duplantis han estat escollits millors esportistes del 2025 per l'Associació Internacional de la Premsa Esportiva en una votació amb rècord de participació. Bon matí ha guanyat per primer cop després de ser tercera i segona els dos anys anteriors. L'Espanyol Barça d'aquest dissabte suposarà el retorn del porter blaugrana Joan García Cornellà al Prat. La Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol ha demanat als aficionats cautela i respecte mitjançant un comunicat. I el Girona espera poder tancar en les properes hores la incorporació del davanter argentí Claudio Echeverri, que ja és a Girona per passar revisió mèdica. Echeverri, de 19 anys, arribarà cedit pel Manchester City. I a l'Eurolliga, el Barça rep el Mònaco, un partit de la 19ª jornada, l'última de la primera volta. Els blaugranes són quarts a la classificació i els monegascos sisens amb un triomf menys. Els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Schengelia, Núñez i també Claiborne.
I l'estabilitat es tradueix en dos tipus de temps, en boires a l'interior i en sol a la resta del país, unes boires que seran persistents a la Noguera, a l'altiplà de la Segarra i al Solsonès. En aquestes zones l'ambient serà fred, en canvi, fora del domini dels bancs de boira, l'ambient agradable.
3CAT Info.
És la 1:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, l'informe de la Generalitat descarta que el brot de pesta porcina africana sortís dels laboratoris d'IRTA Cresa. L'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona conclou que el virus dels senglars infectats a Cerdanyola del Vallès no coincideix amb les soques amb què experimentaven els científics a Bellaterra. La primera anàlisi del laboratori europeu ja ho apuntava i ara falta que ho confirmi l'estudi del Ministeri d'Agricultura. El govern ha admès que pot ser que no s'acabi sabent d'on va sortir Barcelona, Mireia. sala.
Les anàlisis de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona apunten que el brot de pesta porcina no ha sortit del laboratori Cresa de Cerdanyola, situat molt a prop d'on es van trobar els primers porcs senglars morts. S'ha fet la seqüenciació genòmica de 17 de les 19 soques de pesta porcina que hi ha al Cresa, i cap d'elles coincideix amb la soca dels animals morts. En falten dues per analitzar, però s'han deixat per al final perquè estan congelades i fa 5 anys que no s'utilitzen. Per tant, es considera molt improbable que puguin coincidir. Sentim el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
La seqüenciació genètica de l'IRB ens diu que no coincideixen les mostres de senglar amb les mostres dels laboratoris que tenim i del Cresa. D'acord? Com els deia, 17 de les 19 mostres en el qual s'estava treballant el Cresa s'han analitzat i, per tant, avui compareixem per dir que no hi ha aquesta coincidència.
Les mostres dels porcs infectats també s'han comparat amb un banc de dades europeu que té 800 soques i cap d'ella coincideix. Per tant, la pesta porcina de Cerdanyola seria una variant nova del virus i és menys virulenta que les altres. Per concloure definitivament que el virus no va sortir del Cresa, caldrà esperar els resultats del laboratori de Madrid, que és el de referència en pesta porcina i és oficial, que també està fent la seqüenciació genòmica. Fins ara a Catalunya s'han analitzat 533 senglars morts, no tots dins de la zona d'infecció, i 29 d'ells han donat positius en pesta porcina.
Canviant de qüestió, no hi haurà moratori en les sancions per no portar la valitza B16, el senyal lluminós, que substitueix a partir de dijous els triangles per senyalitzar els accidents. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el director del Servei Català de Trànsit ha explicat que ha demanat a la DGT que s'endarrereixi l'aplicació per donar més temps per adquirir el dispositiu i també controlar-ne les falsificacions, però que la resposta ha estat no. A principis de mes, el director de la DGT, Pere Navarro, anunciava en aquesta emissora que hi hauria uns dies de coll abans que la política mutés.
La policia, com sempre ho ha fet això, quan es posa una cosa, una novetat, és molt flexible, informa el ciutadà durant un cert temps. No anem a perseguir tampoc, no és un tema. És un tema que l'únic objectiu que tenim és que al final tothom utilitzi l'OBS-16 perquè des d'aquí valorem que és molt més segura que no baixar a col·locar els triangles.
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, adverteix que sense moratori a partir del dia 1 de gener els Mossos d'Esquadra multaran els conductors que no la portin.
A Catalunya, que tenim les competències executives d'aquestes mesures, nosaltres multarem. Si volem una moratòria, i això és el que hem demanat al director de la DGT, és fem una moratòria de la mesura. Però això ja ens ha dit el director de la DGT que no ho vol fer. I, en canvi, ha proposat que no es multi. Nosaltres creiem que si això és obligatori i és llei i s'ha de dur, es podrà multar.
La Miel ha subratllat que quan la balisa s'activa en cas d'accident només envia la localització del vehicle a la DGT, que ho senyalitza els mapes de tots els navegadors, com ara Google Maps o Waze. És per això que la trucada a l'assegurança o al 112 s'ha de continuar fent.
3CAT Info.
1:08, una auditoria externa encarregada pel PSOE conclou que no hi ha finançament irregular al partit, però apunta que cride l'atenció algunes despeses que José Luis Ábalos va carregar al partit quan era secretari d'organització. Avui mateix el PP ha citat Ábalos a la comissió d'investigació del cas Coldo al Senat. El dia 8 de gener anem cap a Madrid, Tania Tàpia.
A l'estiu, enmig de la tempesta política pel cas Coldo, Pedro Sánchez encarregava aquesta auditoria, un informe fet per catedràtics de dret tributari que conclou que el sistema de caixa del partit és coherent, tancat i verificable. No hi ha finançament irregular. Però sí que destaca algunes despeses cridaneres, com un dinar per a 9 persones el dia de Nadal a València o tiquets de marisqueries de 332 euros. Tot i això, conclou que els pagaments en metàl·lic estan justificats en tiquets i que els diners venen del banc. El ministre Òscar López, des de Televisió Espanyola, treu pit de la netedat, diu, del seu partit i ataca el PP des del Senat. Alicia García s'hi torna.
Pero el Partido Socialista ha actuado con contundencia. Y en el Partido Socialista no hay un caso de financiación irregular, que es el gran sueño de la derecha, empatar con Gürtel. Pues no hay empate, oiga.
Encargar un informe sobre financiación ilegal el PSOE al propio PSOE es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre el acoso sexual.
L'Audiència Nacional investiga aquests pagaments en metàl·lic en una peça secreta i separada. Fons del PSOE apunten que no aportaran aquesta auditoria a la causa perquè són investigats i no acusació. Mentrestant, el PP no dona treva al PSOE i cita el proper 8 de gener al Senat l'exministre i exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos, a la comissió que investiga la suposada corrupció del cas Coldo. Demanarà permís al Suprem i a Soto del Real perquè el deixin sortir de la presó per declarar. Una compareixença que el PP vol que serveixi perquè estiri la manta i deixi de protegir, diuen Pedro Sánchez.
El govern blinda les ajudes per la cooperació internacional a mitja l'onada reaccionària després que mandataris ultres com Donald Trump hagin decidit tallar l'aixeta a iniciatives d'aquesta mena i davant dels atacs constants de Vox i Aliança Catalana al Parlament.
I així una llarga llista de diners públics llançats a la bassa s'han clavat un truc i no recorden que el seu deure és governar pels ciutadans catalans i no pas pels de Guatemala i Mozambic.
Lluvia de millones para feminismos y proyectos de Chichinabo.
El govern ha convocat els 63 projectes on destinarà el 2026 més de 37 milions d'euros. La meitat són campanyes de conscienciació a casa nostra i l'altra, iniciatives sobre el terreny a l'estranger, com aquesta que explica a 3CAT Info Andrea Costafreda, que és directora general de cooperació al desenvolupament de la Generalitat.
Determinades zones de Cisjordània on hi ha hagut un increment també del conflicte i estem treballant sobretot amb dones, 2.500 dones, a través de projectes de suport psicosocial.
També hi ha propostes a Colòmbia, el Senegal, Guatemala, Bolívia, el Marroc, el Congo, el Líban i Mozambic. Són projectes que es porten fent durant gairebé 25 anys amb un ampli consens social i parlamentari, però ara l'extrema dreta hi ha posat el punt de mira amb arguments com la falta de supervisió econòmica.
Que no tenim cap tipus de control ni garantia real sobre aquests diners. Al capdavall tothom sap que a l'Àfrica i a l'Amèrica Llatina no hi ha corrupció, oi?
Això és absolutament fals. Tots els projectes han de ser avaluats i auditats. Els principis, en aquest cas, de la transparència i de l'auditoria dels recursos públics estan absolutament garantits.
Costafreda admet que cal un esforç més gran per mostrar a la ciutadania els resultats d'aquestes polítiques. Amb tot, el govern assegura que el compromís és continuar incrementant el pressupost en aquesta matèria per complir els objectius de l'Agenda 2030. La inflació baixa lleugerament al desembre i se situa al 2,9%, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. Això és una dècima menys que al novembre. La moderació de la inflació s'explica sobretot per la baixada dels carburants respecte a fa un any, però també influeix que els preus de l'oci i la cultura no han pujat tant com ho van fer al desembre de l'any passat. En canvi, s'ha incrementat el cost dels aliments i les begudes no alcohòliques. Amb la taxa de desembre, la inflació tanca l'any amb una mitjana del 2,7%. I mentrestant, l'Euribor tancarà el desembre amb una nova pujada, la cinquena mensual consecutiva, i se situa al voltant del 2,27%. És la taxa més alta des del març d'aquest any, quan va arribar gairebé al 2,4%. Malgrat l'increment, les hipoteques variables que revisen anualment baixaran, perquè al desembre de l'any passat l'indicador estava més alt. Així doncs, una hipoteca mitjana s'estalviarà uns 12 euros l'any. La previsió dels experts, però, és que això pugui canviar en els pròxims mesos i que les quotes de les hipoteques es tornin a encarir. Josep Soler és conseller executiu de l'EFPA, que és l'Associació d'Assessors Financers.
Depèn de en quin mes es renovi, doncs, comparat amb el mateix mes de l'any anterior, no hi hagi petites alces. Però, vista la tendència dels últims 12 mesos, les modificacions de moment seran molt menors. És veritat, alguns casos a l'alça, alguns casos a la baixa, però modificacions molt suaus, d'alguna manera.
La pujada de l'Euribor també afectarà les hipoteques noves, que tindran un interès més alt que no pas ara. Ricard Garriga, CEO i cofundador de la plataforma hipotecària Trioteca.
Què podem esperar pel 26? Doncs hipoteques un palet més cares. Segurament apuntarem, en comptes del 2,23 que estem donant ara, doncs a mitjans de l'any vinent tindrem hipoteques del 2,5, 2,7. Tot depèn de com ens portem, diguem, amb la inflació, etc, però tot apuntarà que hi haurà una pujada.
Tot això pendents, a més, del que faci el Banc Central Europeu amb els tipus d'interès de referència, que són un dels factors principals a l'evolució de l'Euribor. Ara com ara, la majoria dels analistes aposten que el banc els mantindrà invariables mentre s'espera a veure com evoluciona l'economia. I Catalunya ha duplicat el nombre de turistes que visiten el país durant aquest primer quart de segle. Dels 13,4 milions que rebia a finals del segle XX, s'ha passat als 27,6 l'any 2024, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Barcelona ha liderat aquest salt d'escala del turisme a Catalunya durant aquests 25 anys. De fet, la capital del país va rebre el 2024 12,7 milions de visitants. És gairebé la meitat de tot el turisme que va venir a Catalunya. L'auge del turisme a Barcelona se situa sobretot entre els anys 2000 i 2015, quan creix molt l'oferta d'allotjament, la ciutat es posa de moda i les xifres passen de poc més de 4 milions de visitants l'any 2000 fins a prop de 9 milions el 2015. El sostre es va tocar l'any 2019, l'any abans de la pandèmia, amb gairebé 14 milions de visitants. El comissionat de Turisme de Barcelona, José Antonio Donaire, afirma en una entrevista a la CNN que hi ha consens sobre la necessitat de no créixer més.
Sí, la ciutat ara ha arribat a la decisió de no créixer més. I aquest és el paradigma, o aquest és el model en el que hi ha el màxim consens ara a la ciutat. És un consens que és percebut per la major part de la ciutat, dels ciutadans, però també per la major part dels operadors turístics.
Tot aquest creixement ha anat acompanyat d'altres xifres rècord en l'àmbit de la mobilitat. L'aeroport del Prat va batre l'any passat el rècord absolut de passatgers amb 55 milions, quan el tombant del segle no arribava ni als 20, i el port de Barcelona va tancar el 2024 amb un nou rècord de 3,6 milions de creueristes en gairebé 800 operacions, amb una xifra d'arribades que s'ha multiplicat per 10 a l'últim quart de segle. Un quart de dues del migdia. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, de moment, com tot el matí, sense gaire complicacions, es manté tallada la comarcal 14-15A, Castellà del Vallès, al Vallès Occidental, per esllavissades. Si estan fent desviaments ja senyalitzats, a l'N145, a la frontera amb Andorra, retencions ara, sobretot, d'entrada a Catalunya. Encara precaució per alguns bancs de boira a l'autovia 2, entre Ribera d'Ondara, la Segarra i Cervera. Per obres, lentitud a la mateixa autovia 2, a Jorba, en direcció Lleida, i pel que fa a l'àrea de Barcelona, petites retencions a la C50 a l'altura de Montcada fins a Torrebaró en direcció d'entrada a Barcelona, i a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i el Bon Pastor en sentit Besòs, i també trams de lentitud i aturades entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. També una petita retenció a l'autovia C60 a l'altura d'Argentona en sentit sud en direcció Mataró. El transport públic, encara es poden arrossegar alguns retards a les línies R2 Nord i R2 Sud de Rodalies, després que fa estona que ha quedat resolta una incidència a la infraestructura de DIF que ha afectat el tram entre Bellvitge i el Prat de Llobregat. Més informació d'aquí a 30 minuts.
El temps.
Amb el Néstor Gómez.
Temps estable de cara a les properes hores arreu del país, amb dos tipus de temps clarament diferenciats. Els bancs de boira, que predominaran a totes les comarques de l'interior i fins i tot podran ser persistents cap a la Noguera, la Segarra, també punts del Solsonès. I atenció, perquè allà on persisteixin, l'ambient serà fred, amb unes màximes que no superaran els 6 o els 7 graus. A la resta del país, l'ambient assolellat permetrà que les màximes assoleixin valors de fins a 15 o 16 graus al litoral o al perill litoral. Són unes temperatures una miqueta més baixes que les d'ahir. De cara a demà, darrer dia de l'any, doncs tindrem estabilitat, però també amb una sorpresa, especialment al matí, amb la possibilitat d'algun petit ruixat que pot caure cap a l'àrea de Barcelona i també cap al Baix Llobregat. Durant el migdia podria estirar-se una miqueta aquesta precipitació cap al Camp de Tarragona, de poca importància. A la resta del país, matí de boires, boires que podran ser persistents fins i tot demà a l'àrea de Lleida, de Balaguer, de Solsona o de Cervera, i ampli domini del sol al sector del Pirineu. Ara bé, nit de Cap d'Any i Cap d'Any per abrigar-se, perquè les temperatures tendiran clarament a davallar.
3CAT Info.
Donald Trump ha confirmat el primer atac de les forces nord-americanes en territori de Venezuela. Fins ara, l'operació militar dels Estats Units contra aquest país, per la seva presumpta vinculació amb el narcotràfic, s'havia centrat en l'atac al mar contra llanxes que suposadament traslladaven la droga, amb almenys 100 morts. També havia bloquejat l'entrada i sortida de petroliers de Venezuela i n'havia confiscat dos. En una compareixença davant la premsa aquesta matinada, Donald Trump ha confirmat aquest nou pas en l'escalada militar amb l'atac a un recinte portuari on, segons diu, es carregaven les narcollanxes.
Una gran explosió a l'àrea dels magatzems on carregaven les barques amb droga. La vam colpejar, aquesta àrea, i ja no existeix.
L'atac s'hauria fet dies enrere amb drons de la CIA en un indret no especificat. Als Estats Units acusen el govern de Venezuela i el president Nicolás Maduro en particular de vinculació amb el narcotràfic a l'Amèrica Llatina. Les autoritats veneçolanes ho neguen i adverteixen que Trump vol la caiguda del govern de Maduro i quedar-se els recursos naturals del país. Segons fonts citades pel diari The New York Times, al moment del bombardeig les instal·lacions atacades estaven buides i, per tant, no hi va haver víctimes. I el Iemen ha declarat l'estat d'emergència després dels atacs del seu aliat i veí, l'Aràbia Saudita, que acusa els Emirats Àrabs Units de donar suport als separatistes locals. El Consell de Transició del Sud, que ha conquerit llargues extensions del Iemen en les darreres setmanes sense trobar resistència, demana el restabliment d'un estat al sud del Iemen que ja va ser independent entre 1967 i 1990. Malgrat els avisos de l'Aràbia Saudita, aliat del govern iemenita, el Consell de Transició del Sud no ha fet marxa enrere. Aquest matí, però, la coalició liderada pels saudites ha atacat un port i ha destruït armes i vehicles suposadament procedents dels Emirats Àrabs Units i que anaven destinats als separatistes iemenites del sud. De fet, les autoritats saudites han donat 24 hores als Emirats perquè abandonin el Iemen i aturin el suport als independentistes iemenites. El Iemen, el país més pobre de la península aràbiga, ja està debilitat per un llarg conflicte amb els rebels hutis que tenen el suport de l'Iran. Davant d'això, els saudites, que són rival dels iranians, van formar una coalició per defensar el govern del Iemen. I encara pel que fa a l'exterior, després de dos dies de manifestacions de comerciants i botiguers a Teheran i també en altres ciutats de l'Iran contra l'alt cost de la vida i la hiperinflació sense control, avui està previst que els universitaris s'afegeixin a la protesta. El president reformista demana al govern que escolti les demandes legítimes dels manifestants i faci tot el que pugui. En alguns casos, les forces de seguretat han hagut de disparar gasos lacrimògens per dispersar els manifestants. En algunes concentracions es van cridar consignes contra la República Islàmica, com mort al dictador. Aquest moviment espontani contra el deteriorament de la situació econòmica va començar diumenge al mercat de telefonia mòbil més gran de la capital, això després que la moneda iraniana, el rial, va assolir un altre mínim històric enfront de l'euro i el dòlar. Segons el tipus de canvi informal del mercat negre, per un euro calen 1,7 milions de rials en comparació amb els 855.000 de fa un any. La depreciació crònica del rial està provocant que alguns preus pugin bruscament durant la nit. Al desembre els preus van pujar una mitjana del 52%, fet que ha reduït dràsticament el poder adquisitiu de la població. L'economia iraniana està debilitada per dècades de sancions occidentals pel programa nuclear iranià i per la gestió de les autoritats.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
Les organitzacions que defensen el català a les Illes Balears alerten del degoteig constant d'atacs contra la llengua quan ja s'ha complert més de la meitat de la legislatura. El Consell Insular de Mallorca ha retirat les ajudes directes a dues d'aquestes entitats, l'Obra Cultural i Joves per la Llengua, i a Menorca es modificarà el reglament d'usos lingüístics del Consell per afavorir el castellà, corresponsal Caterina Carmen Jaume.
Vox proposa i el PP disposa. Així és com ho veu el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
Suposa un acte clar de discriminació i de persecució ideològiques, culminació d'uns atacs que venim patint per part de l'extrema dreta de Vox, que en aquest cas governa en coalició amb el Partit Popular, al llarg de tota la legislatura, que ha situat a l'Obra Cultural i els Joves en el seu punt de mira, com una peça de caça que cal abatre.
El Consell de Mallorca i Treuferro argumenten que accediran als ajuts de lliure concurrència amb més dotació pressupostària. Des de Més per Mallorca, Catalina Inés Rosselló denuncia que més enllà de la quantitat és un degoteig constant d'atacs.
Des de fa 3 anys, l'eliminació de la Direcció Insular de Política Lingüística, l'eliminació del punt CAT, l'introducció de la llengua castellana en els Premis de Mallorca, entre d'altres, i ara amb aquest atac, l'eliminació d'aquestes ajudes.
De fet, el Consell de Menorca s'ha aprovat una modificació del reglament d'usos lingüístics per introduir el castellà a l'administració insular, cosa que l'Obra Cultural recorrerà als tribunals.
Sempre preparem tots els vostres regals. No patiu que n'hi ha per la canalla.
Tot a punt al Teatre de la Llotja de Lleida per reviure un dels espectacles d'arts en viu més exitosos dels últims anys, la Factoria dels Reixos, en què músics, actors i ballarins recreen el procés que segueixen els Reis Mags per fer arribar els regals a totes les cases la nit més màgica de l'any. Les representacions es faran divendres i al cap de setmana i ja estan venudes gairebé el 90% de les entrades. Lleida està a la Bosoms.
La Factoria dels Reixos és un format que va néixer per la pandèmia i que en pocs anys ja s'ha convertit en un clàssic de les festes a la ciutat de Lleida. se'n faran 13 representacions en 3 dies amb 1.000 espectadors per cada sessió. Un espectacle amb un centenar de persones de 5 companyies implicades que durant 50 minuts transporten el públic a la màgia de la nit de Reis. Un públic que aquest any ja serà rebut pels personatges de la Factoria abans d'entrar al teatre a la plaça de la Llotja. És una de les novetats que destaca el director artístic Ramon Molins.
D'entrada aquí, quan arribem, hi haurà una portalada a l'edifici de la Llotja per la qual entrarem a l'edifici i en aquesta Factoria dels Reixos, ampliant aquesta experiència. Hi haurà uns personatges teatrals també que ens acompanyaran.
Un tret diferencial de l'espectacle és que tota la música s'interpreta en directe. Antoni Tolmós n'és el director musical.
Tots els músics que estem toquen 100% del que està sonant està en directe, o sigui, allò que avui dia es porta tot mig gravat. Una de les condicions era que féssim la música 100% en directe, tot el que sona. Això, evidentment, ens dona una vida als que estem allà dalt, que és increïble.
Qui encara no tingui entrades, que no s'adormi. A dia d'avui ja se n'han venut prop del 90%.
Esports. Enric Inglés, bon dia.
Bon dia. El Barça i l'Espanyol han tornat a l'activitat després de les vacances nadalenques, tot preparant el derbi de dissabte a Cornellà al Prat. La principal novetat pels blaugranes, Araujo, que torna després d'un mes d'absència per raons de salut mental. També ja reincorporats Pedri i Koundé. Dani Olmo, però, segueix al marge per continuar amb la recuperació de la luxació a la seva espatlla. El central Pau Cubarsit diu que s'espera un gran derbi.
Sí, els dos equips arribem, jo crec, en una bona dinàmica. L'Espanyol està fent una magnífica temporada. Nosaltres no vam començar, potser no tan bé, però ara hem agafat ritme i estem a un gran nivell. Jo crec que serà un gran partit també pel futbol català, per començar a ser més reconegut, sobretot, i esperem que sigui un gran partit i esperem treure la victòria.
L'Espanyol, de la seva banda, reincorpora Javi Puado als entrenaments per primera vegada des que a l'octubre es fes un esquinç als lligaments del genoll. El capità encara no es descarta de cara al derbi.
Bé, millor, cada cop millor. Aquesta setmana ja entrenem amb l'equip, així que a veure si arribem al derbi.
Un Espanyol-Barça que suposarà, recordem, el retorn del porter blaugrana Joan García a Cornellà al Prat, després de canviar de club aquest mateix estiu. En aquest sentit, la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol ha demanat als aficionats cautela i respecte mitjançant un comunicat, i la seva presidenta, la Sílvia Rodríguez, n'ha parlat als micròfons del Dot Costa de Catalunya Ràdio.
Crec que l'afició de l'Espanyol, un gran percentatge, és una afició exemplar i que tenim que demostrar-ho aquest dissabte. Ell ha de notar, entre fredor i indiferència, perquè realment ara tenim un porter que jo crec que ens ha fet oblidar molt a Joan García i hauríem potser de passar una miqueta inclús d'ell.
Mentrestant, el vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, també ha mirat de rebaixar la tensió de cara al derbi d'aquest dissabte.
Sobretot que l'espectacle estigui a la gespa. Arriba l'Espanyol en un gran moment, nosaltres anem líders i, per tant, serà un partit d'aquells que faran goig, n'estic ben segur. I aquí fer una crida a tots els aficionats de futbol perquè això, que gaudeixin d'aquest meravellós esport.
I el Real Madrid també ha tornat als entrenaments amb portes obertes avui al matí. Recordem que l'equip blanc, també com el Barça, disputarà la Supercopa d'Espanya a principis de gener, competició on es podria topar amb el Barça en una hipotètica final. Vinícius diu que el 2025 no ha estat un gran any, però trobaran el nivell que l'equip requereix.
Sabemos que tenemos que mejorar, que 2026 sea un año mejor para todos. Sabemos que no ha sido un año bonito para nosotros, porque siempre ganamos casi todo. Y no tenemos duda que vamos a volver, que vamos a ganar otra vez y que vamos a estar en el top siempre, porque Madrid es así, nos exige mucho y nosotros sabemos de dónde estamos.
3CAT Info.
I el Girona espera poder tancar en les properes hores la incorporació del davanter argentí Claudio Echeverri, que ja és a Girona per passar revisió mèdica. Echeverri, de 19 anys, arribarà cedit pel Manchester City i serà el primer reforç dels gironins al mercat d'hivern. I fons del club gironí admeten l'interès per aconseguir la cessió del blaugrana Ter Stegen, si bé matisat que és una opció molt complicada, tenint en compte l'elevada fitxa del porter alemany. D'aquesta opció, Ter Stegen n'ha parlat l'entrenador del Girona, Michel Sánchez.
És un jugador top, no? A tothom li agradaria tenir un porter com Ter Stegen.
Aquestes declaracions que hem sentit, recordem, les han fet perquè els han premiat a la 13a Gala de les Estrelles del Futbol Català, que organitza anualment la Federació Catalana de Futbol.
3CAT Info.
I en bàsquet, dimarts farcit de partits per als equips catalans. A l'Eurolliga, el Barça rep el Mònaco en partit de la 19a jornada, l'última de la primera volta. Els blaugranes són quarts a la classificació i els monegascos sisens amb un triomf menys. Xavi Pascual, el tècnic del Barça, ha subratllat la importància del Palau en aquests tipus de duels tan crucials.
Molt, molt bona. Necessitem un Palau que ens ajudi molt, com el dia de Baskonia, perquè les dificultats per guanyar aquest partit seran increïblement elevades. És un partit gran, dels més grans que es poden veure a Europa. És un partit extremadament difícil, amb totes les facetes, i només amb un Palau ple que ens estiri molt podem aconseguir la victòria, si no serà francament impossible.
Els blaugranes mantenen les baixes per lesió de Schengelia, Núñez i també Claiborne. El Barça-Mònaco el transmetem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT també. A l'Eurocup, el Manresa ha viatjat a Israel per jugar a la pista del Hapoel de Jerusalem a la jornada 12. Del factor ambiental n'ha parlat el pivot dels bagencs, Pierre Oriola.
Fer la nostra feina, en intentar fer un bon partit en una pista que serà molt difícil, una pista que apreta molt. A sobres del seu primer partit europeu en la tornada a Israel, llavors bueno, ens trobarem un ambient hostil que ens apretarà moltíssim.
Recordem que el Manresa és cinquè de grup, amb l'Apoel que va líder amb tres victòries més.
Són 2:15 del migdia i aquests els principals titulars que us estem destacant a aquesta hora. L'auditoria de la Generalitat descarta que el virus que ha provocat el brot de peste porcina africana sortís dels laboratoris de l'Irtacresa, segons l'estudi que ha fet l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. D'altra banda, no hi haurà moratòria en les sancions per no portar la valisa B-16 al cotxe al senyal lluminós que substitueix a partir de dijous, dia 1 de gener, als triangles. I la inflació baixa lleugerament al desembre i se situa el 2,9% interanual, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. L'Euribor, mentrestant, tancarà el desembre amb una nova pujada i acabarà l'any al voltant del 2,27%. A partir d'aquesta hora també us explicarem que una auditoria externa del PSOE descarta que el partit s'hagi finançat de forma irregular. L'informe que els socialistes van encarregar després de l'esclat del cas Tardan assegura que no hi ha indicis de fons sense declarar, però sí que qüestiona despeses que l'exministre Ábalos va carregar al partit. I han detingut el propietari d'una agència de viatges de Lleida acusat d'estafar 21.000 euros a 7 parelles de Torregrossa al Pla d'Urgell. Havien contractat un creuer pel Mediterrani per passar el cap d'any, però no van rebre els bitllets. En esports que destaquem, Enric.
Caetana Bonmatí, juntament amb Armand Duplantis, han estat escollits millors esportistes del 2025 per l'Associació Internacional de la Premsa Esportiva. En una votació amb rècord de participació, Bonmatí ha guanyat per primer cop després de ser tercera i segona els dos anys anteriors. I l'Espanyol Barça d'aquest dissabte suposarà el retorn del porter blaugrana Joan Garcia a Cornellà del Prat. La Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol ha demanat als aficionats cautela i respecte mitjançant un comunicat. I el Girona espera poder tancar en les properes hores la incorporació del davanter argentí Claudio Echeverri, que ja és a Girona per passar revisió mèdica. Echeverri, de 19 anys, arribarà cedit pel Manchester City.
I l'estabilitat es tradueix en dos tipus de temps, en boires a l'interior i en sol a la resta del país. Unes boires que seran persistents a la Noguera, a l'altiplà de la Segarra i al Solsonès. En aquestes zones l'ambient serà fred i, en canvi, fora del domini dels bancs de boira, l'ambient serà agradable. Dos quarts de dues i dos minuts.
3CAT Info.
L'informe de la Generalitat descarta que el brot de peste porcina africana sortís dels laboratoris de l'Irtacresa. L'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona conclou que el virus dels senglars infectats a Cerdanyola del Vallès no coincideix amb les soques amb què experimentaven els científics a Bellaterra. La primera anàlisi del laboratori europeu, de fet, ja ho apunta bé i ara falta que ho confirmi l'estudi del Ministeri d'Agricultura. El govern ha admès que potser no s'acabi sabent mai d'on va sortir Barcelona, Mireia Sala.
Les anàlisis de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona apunten que el brot de pesta porcina no ha sortit del laboratori Cresa de Cerdanyola, situat molt a prop d'on es van trobar els primers porcs senglars morts. S'ha fet la seqüenciació genòmica de 17 de les 19 soques de pesta porcina que hi ha al Cresa i cap d'elles coincideix amb la soca dels animals morts. En falten dues per analitzar, però s'han deixat per al final perquè estan congelades i fa 5 anys que no s'utilitzen. Per tant, es considera molt improbable que puguin coincidir. Sentim el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
La seqüenciació genètica de l'IRB ens diu que no coincideixen les mostres de senglar
amb les mostres dels laboratoris que tenim i del CRESA, d'acord? Com els deia, 17 de les 19 mostres en el qual s'estava treballant el CRESA s'han analitzat i, per tant, avui compareixem per dir que no hi ha aquesta coincidència.
Les mostres dels porcs infectats també s'han comparat amb un banc de dades europeu que té 800 soques i cap d'ella coincideix. Per tant, la pesta porcina de Cerdanyola seria una variant nova del virus i és menys virulenta que les altres. Per concloure definitivament que el virus no va sortir del CRESA, caldrà esperar els resultats del laboratori de Madrid, que és el de referència en pesta porcina i és oficial, que també està fent la seqüenciació genòmica. Fins ara a Catalunya s'han analitzat 533 senglars morts, no tots dins de la zona d'infecció, i 29 d'ells han donat positius en pesta porcina.
No hi haurà moratòria en les sancions per no portar la balisa B-16, el senyal lluminós que substitueix a partir de dijous els triangles per senyalitzar els accidents. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el director del Servei Català de Trànsit ha explicat que ha demanat a la DGT que s'endarrereixi l'aplicació per donar més temps per adquirir el dispositiu i controlar-ne les falsificacions, però que la resposta ha estat negativa. És per això que Ramon Lamila adverteix que a partir del dia 1 de gener els Mossos d'Esquadra multaran els conductors que no la portin.
A Catalunya, que tenim les competències executives d'aquestes mesures, nosaltres multarem. Si volem una moratòria, i això és el que hem demanat al director de la DGT, és fem una moratòria de la mesura. Però això ja ens ha dit el director de la DGT que no ho vol fer. I, en canvi, ha proposat que no es multi. Nosaltres creiem que si això és obligatori i és llei i s'ha de dur, es podrà multar.
La Miel ha subratllat que quan la balisa s'activa en cas d'accident només envia la localització del vehicle a la DGT, que ho senyalitza als mapes de tots els navegadors, com ara Google, Maps o Waze. És per això que la trucada a l'assegurança o al 112 s'ha de continuar fent.
3CAT Info.
La inflació baixa lleugerament al desembre i se situa al 2,9%, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. Això és una dècima menys que al novembre. La moderació de la inflació s'explica sobretot per la baixada dels carburants respecte fa un any, però també influeix que els preus de l'oci i la cultura no han pujat tant com ho van fer al desembre de l'any passat. En canvi, s'ha incrementat el cost dels aliments i les begudes no alcohòliques. Amb la taxa de desembre, la inflació tanca l'any amb una mitjana del 2,7%. I l'Euribor tancarà el desembre amb una nova pujada a la cinquena mensual consecutiva i se situa al voltant del 2,27%. És la taxa més alta des del març d'aquest any, quan va arribar gairebé al 2,4%. Malgrat l'increment, les hipoteques variables que es revisen anualment baixaran, perquè al desembre de l'any passat l'indicador estava més alt. Així doncs, una hipoteca mitjana s'estalviarà uns 12 euros l'any. La previsió dels experts, però, és que això pugui canviar en els pròxims mesos i que les quotes de les hipoteques es tornin a encarir. Josep Soler, conseller executiu de l'EFTA, és l'Associació d'Assessors Financers.
Depèn de en quin mes es renovi, doncs, comparat amb el mateix mes de l'any anterior, no hi hagi petites alces. Però, vista la tendència dels últims 12 mesos, les modificacions de moment seran molt menors. És veritat, alguns casos a l'alça, alguns casos a la baixa, però modificacions molt suaus, d'alguna manera.
La pujada de l'Euribor també afectarà les hipoteques noves que tindran un interès més alt que no pas ara. Ricard Garriga, CEO i cofundador de la plataforma hipotecària Trioteca.
Què podem esperar pel 26? Doncs hipoteques un palet més cares. Segurament apuntarem, en comptes del 2023 que estem donant ara, doncs a mitjans de l'any vinent tindrem hipoteques del 2,5, 2,7. Tot depèn de com ens portem, diguem, amb la inflació, etc, però tot apuntarà que hi haurà una pujada.
Tot això pendents, a més del que faci el Banc Central Europeu amb els tipus d'interès de referència, que són un dels factors principals en l'evolució de l'Euribor.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
Dos quarts i mig de dues, el debat sobre el sistema sanitari dels Estats Units es preveu com un dels temes centrals de cara al pròxim any, amb la mirada posada a les midterm, les eleccions de mitja legislatura. Coincident amb el final de l'any, caduquen les ajudes per pagar les assegurances mèdiques i, per tant, s'obre un gran interrogant sobre la cobertura mèdica de milions de nord-americans. El corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units n'ha parlat amb un activista de l'estat de Virgínia Occidental. Anem a Washington, Oriol Serra.
Bon dia. La precarietat i la injustícia que envolta el sistema sanitari dels Estats Units venen de lluny. De fet, es tracta d'un problema endèmic i molt relacionat amb la cultura individualista i capitalista. Als Estats Units hi ha dos grups que compten amb una cobertura mèdica més o menys homogènia: els jubilats a través del sistema Medicare i les rendes més baixes a través del sistema Medicaid. Però enmig s'obre un laberint sanitari que afecta el gruix de la població i que es basa en un sistema privatitzat. L'Ellen Allen és una activista pels drets de les classes treballadores i més baixes a West Virginia, un estat desafavorit especialment a les àrees rurals, on hi ha una desertització progressiva dels serveis mèdics, inclòs el tancament de bona part dels hospitals.
Penso que el nostre sistema de salut, sobretot en les últimes 3 o 4 dècades, ha derivat cap a un sistema basat en els beneficis de les asseguradores i no en el benestar de les persones.
Els nord-americans, amb més sort, disposen de bones assegurances contractades per les seves empreses i la resta depenen dels subsidis en forma de crèdits per a pagar l'assegurança mèdica. I aquí rau el següent malson de molts nord-americans. El sistema de crèdits actual caduca a final d'any i hi ha un gran interrogant sobre què decidiran els congressistes al respecte.
Hi ha un desmantellament progressiu fins i tot del sistema de salut que tenim. Penso que a la llarga serà una catàstrofe per al sistema sanitari dels Estats Units.
L'administració del president Donald Trump culpabilitza la reforma sanitària coneguda com a Obamacare de l'encariment dels serveis mèdics i d'haver beneficiat les assegurances. L'objectiu, acabar amb les ajudes de l'Obamacare i aplicar retallades fiscals que acabarien beneficiant les rendes més altes.
Els Mossos han detingut aquest matí el propietari d'una agència de viatges de Lleida acusat d'estafar 21.000 euros a 7 parelles de Torregrossa al Pla d'Urgell que havien contractat un creuer pel Mediterrani per passar-hi el cap d'any. Lleida està a la Bosoms.
L'home de 44 anys s'ha presentat aquest matí a la comissaria de Mollerussa i ha quedat detingut acusat d'estafa. Els Mossos l'havien estat buscant aquests últims dies després que els afectats presentessin la denúncia dissabte passat, el mateix dia que haurien hagut de marxar de vacances. Segons fonts policials, el més probable és que un cop declari a la comissaria seria quedi en llibertat amb l'obligació de presentar-se al jutjat quan sigui requerit. Recordem que les denunciants són 7 parelles de Torregrossa que van decidir passar el cap d'any juntes fent un creuer pel Mediterrani i el mes de setembre ja van contractar i van pagar el viatge amb l'agència Hilaire Travel en total uns 21.000 euros. A finals de novembre, però, l'amo de l'agència els va començar a donar llargues i quan faltaven 10 dies per al viatge van rebre un correu buit sense bitllets ni documentació. De moment s'han quedat sense diners i sense viatge.
La Guàrdia Civil va haver de rescatar una família holandesa d'un veler que va quedar a la deriva davant la costa de l'Estartit a l'Eix Empordà. Eren els pares i dues criatures de 7 i 9 anys a qui van treure de l'aigua amb símptomes evidents d'hipotèrmia. Girona, Clara Jordan.
Al matí la policia local va alertar que hi havia un vaixell a la deriva davant de la zona del Molinet. Els equips de rescat van anar a aquesta zona però no els van localitzar i van ampliar el radi de recerca cap a l'est i a l'entorn de les Illes Medes. Finalment van trobar el vaixell que estava bolcat i del qual ja només es veia una part, i a sobre els pares de la família de 39 i 46 anys i les dues criatures, tots amb les armilles salvavides posades. Segons la Guàrdia Civil, havien passat hores aferrats a la part del vaixell que encara surava. Els van traslladar a l'Hospital de Palamós amb evidents símptomes d'hipotèrmia i els van donar l'alta ahir mateix.
Girona no pujarà límit de velocitat on hi ha el radar de Pedret des que es va activar mitjans d'agost. Ha posat més de 7.000 multes. L'Ajuntament argumenta que és un punt sensible de la ciutat. El que sí que faran és reforçar la senyalització, Laia Claret.
L'Ajuntament descarta apujar el límit de velocitat de 30-40 km per hora. Pel regidor de mobilitat, Isaac Sánchez, a banda del que fixa el Reglament General de Circulació, aquests són els motius del per què no modifiquen el límit.
Hi ha un tema de seguretat viària, no? Hi ha dues parades de bus. També és veritat, encara que no ho sembli, el riu hi té alguna cosa a veure, en el sentit de que si hi hagués una velocitat excessiva, doncs el riu està a pocs metres. Per tant, tot plegat fa pensar que de moment hem de mantenir aquest 30 i veure aviam si amb noves mesures de senyalització aconseguim que hi hagi menys sancions, per una banda, i per l'altra, doncs, que es mantingui la velocitat que correspon a aquesta via.
Afegeix que instal·laran un nou senyal a la zona i que aquest últim mes les sancions han baixat un 20%.
L'Ajuntament de Sabadell ha obert una investigació per determinar les possibles causes de la caiguda d'un fanal de l'enllumenat públic dissabte al matí al carrer del Pedregam, ple centre de la capital vallesana. El fanal va caure damunt d'un matrimoni gran i va deixar la dona ferida crítica. L'accident va passar coincidint amb el temporal de pluja i vent que va afectar la ciutat. Els serveis tècnics municipals i els de l'empresa responsable del manteniment de l'enllumenat públic treballen per aclarir les possibles causes de la caiguda del fanal. El consistori sabadellenc assegura que es fan inspeccions preventives de manera sistemàtica als prop de 16.500 fanals de la ciutat i que se substitueixen de manera immediata als que presenten deteriorament o desperfectes com els ocasionats per accidents de trànsit.
3CAT Info.
Dos de cada 10 catalans no són capaços d'explicar què es commemora exactament per Nadal, segons les dades del World Baròmetre sobre la religiositat del Departament de Justícia. Les dades encara són més baixes pel que fa als joves. Gairebé el 32% de les persones entre 16 i 25 anys no són capaces de respondre correctament quan se'ls fa aquesta pregunta. Aquestes xifres exemplifiquen l'augment del denominat analfabetisme religiós entre determinats sectors de la població i particularment entre els més joves. Així, només el 64% dels catalans saben identificar el Sant Pare com a líder de l'Església Catòlica, o només el 34% sap qui és el màxim líder espiritual dels budistes tibetans. El baròmetre sobre la religiositat és una enquesta que porta a terme la Direcció General d'Afers Religiosos des de l'any 2014 per saber quina és l'actitud de la població catalana envers la diversitat de creences. Pràcticament 3:15. Nova connexió amb l'equip viari, situació carreteres i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes complicacions localitzades, hi ha petites retencions a l'entrada a Barcelona per les autopistes C58 i C33 entre Montcada i Torre Baró, a les rondes, ronda a dalt entre Hort i Canyelles en sentit Besòs i ronda litoral de Sant Adrià al Bon Pastor en direcció al Nus de la Trinitat i també de Vila Olímpica a la Barceloneta direcció Llobregat. A la resta també queden encara algunes complicacions a l'línia 145 a la frontera amb Andorra, sobretot d'entrada a Catalunya. Encara cal circular amb precaució perquè pot haver-hi algun banc de boira a l'autovia 2 entre Cervera i Ribera d'Ondara i a la mateixa autovia 2 lentitud a Jorba, direcció Lleida, en aquest cas a causa d'obres. Al transport públic encara es poden arrossegar retards de l'R2 Nord i R2 Sud de Rodalies arran una incidència a la infraestructura resolta fa estona. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
El temps.
Amb el Néstor Gómez.
L'estabilitat atmosfèrica es traduirà en dos tipus de temps clarament diferenciats a casa nostra. L'ampli domini de les boires a les comarques de l'interior i sol a la resta. Unes boires que localment seran persistents i allà on persisteixi les temperatures no passaran dels 6 o 7 graus. En canvi, a la resta del país l'ambient assolellat permetrà que l'ambient sigui més agradable, amb unes màximes que el litoral o el perilitoral poden alçar-se fins als 15 o 16 graus. De cara a demà, darrer dia de l'any, doncs un temps similar al d'avui, però atenció a la novetat, i és que s'espera que cap a l'àrea del Maresme, punts del Barcelonès i el Baix Llobregat durant el matí, arribin algunes febles precipitacions, algun petit ruixat, un ruixat que a la tarda podria arribar al Camp de Tarragona de poca importància. El que tenim clar és que la nit de Cap d'Any, i també per Cap d'Any, les temperatures davallaran clarament, cosa que farà que ens haguem d'abrigar de valent.
...2020 Flic. Malson a Lisboa. Malson a Lisboa.
Acaba la final. Acaba guanyant l'Arsenal. Ha estat el guanyador amb un ajustadíssim 1-0. Gol de Blackstenius. El 74 de partit. Arsenal 1, Barça 0.
La derrota contra pronòstic a la final de la Champions de Lisboa marca l'any per al Barça femení. Una inesperada i dolorosa ensopegada contra l'Arsenal de Mariona, que esborra unes semifinals espectaculars de l'equip de Pere Romeu contra el Chelsea. Aquí les blaugranes marquen 8 gols en el global d'eliminatòria. I també els títols aconseguits. Lliga, Copa i Supercopa. El Barça prem l'accelerador quan comencen les eliminatòries de la competició europea. Els quarts contra el Wolfsburg el soluciona amb un 6-1 a la tornada. Però entre un partit i l'altre, contra les alemanyes, arriba la sorpresa a Montjuïc. El Madrid guanya per primera vegada a la història un clàssic femení. 1-3 en polèmica, perquè al minut 80, amb 1-1 al marcador, anulen un gol a Jana que sembla legal. En parla després del partit la capitana Alexia Putellas.
L'àrbitre em diu que és fora de joc de Caro i que la bloqueja, però en cap moment estan fora de joc. I et dic que és una acció que sí que potser és determinada perquè és al minut 80, 1-1, et poses per davant 2-1 i et canvia una mica el partit, però bueno, hi ha 80 minuts abans que hauríem d'haver fet millor les coses i no hem estat capaces.
Entre dubtes sobre el nivell de l'equip, el Barça fa unes semifinals de la Champions contra el Chelsea espectaculars. Un 4-1 al Johan Cruyff amb dos gols de Pina, màxima golejadora de la competició europea. I un altre 4-1 a la tornada amb un golaç d'Aitana per obrir el marcador.
Aitana entra dintre de la gran, encara Aitana, gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Ha pujat Aitana, ha agafat la pilota a la medular del seu camp, ha travessat la ratlla del mig, ha vingut Charles, l'ha deixat a terra, ha continuat, m'ha semblat que quedava molt escurada a la dreta, li ha sigut igual, ha deixat anar la cama dreta i ha clavat un xut fantàstic entre la portera, el pal i el travesser, que ha rebentat la xarxa del Chelsea.
El Barça guanya la Lliga després de superar el Betis. La seva desena Lliga de la història, la sisena de consecutiva, la primera de Pere Romeu com a entrenador. I així, probablement en el seu millor moment de l'any, s'apropa a la final de les Champions. Aconseguida la Lliga, ja tothom parla de Lisboa. Ningú s'imagina que l'Arsenal, que arriba a la final pocs dies després de perdre per 5-2 amb l'Aston Villa de Natalia Arroyo i per 4-2 contra el Brighton a la Lliga anglesa, pugui guanyar el Barça. El Barça perd la final per 1-0 i la decepció és descomunal. Les blaugranes no fan un bon partit i Blackstenius, que acaba de sortir des de la banqueta, fa l'únic i decisiu gol del partit al minut 74.
Desconsol de les jugadores del Barça. No entrava als plans perdre aquesta final. El Barça era el gran favorit després de dues temporades guanyant aquesta Champions de manera consecutiva. En buscava la tercera. Havia tingut un recorregut gairebé impecable en aquesta Champions. Es presentava a la final amb l'experiència de les seves jugadores i comptant que aquest Arsenal era un convidat a aquesta final, però que no li tocava encara guanyar-la.
Les arts escèniques es preparen per un 2026 de gran intensitat amb una aposta per la qualitat i el talent damunt els escenaris, la dramatúrgia catalana i l'objectiu de superar els 3 milions d'espectadors anuals. El 22 de març se celebrarà la tercera edició de CAP, Butaca Buida, per reivindicar el teatre arreu del país. Marta Vives ens destaca alguns d'aquests muntatges.
Una de les estrenes més esperades és l'adaptació teatral de Parmagel, la reconeguda novel·la d'Eva Baltasar a la Sala Texas el mes d'abril, interpretada per Maria Rodríguez. Victòria Spumberg n'ha fet l'adaptació.
Cert que aquesta novel·la té una força amb la llengua que trobo que és molt física, que té molt moviment, que és molt teatral i després un sentit de l'humor en el qual m'he identificat.
Una altra dona, en aquest cas bíblica, Maria Magdalena, és la protagonista de l'obra de Michael de Koch que Carme Portacelli estrenarà el 21 de gener al TNC, protagonitzada per Ariadna Gil. El lliure, el mes de febrer, hi arribarà El barquer, de Jess Butterworth, dirigida per Julio Manrique i amb un extens repartiment encapçalat per Roger Casamajor, Marta Marco o Ima Colomer. Ens explica de què va Julio Manrique.
Posar el dit de la llaga en un tema que és el conflicte als Travels, el conflicte entre Irlanda del Nord i Anglaterra, que va durar molt de temps i que ha deixat moltes ferides, algunes de les quals encara avui no s'han tancat.
El mes de maig, el Teatre Goy acollirà L'últim àtom, un conte apocalíptic de Jordi Oriol, que reuneix a escena Clara Segura, Joan Carreras, Paula Amàlia i Carles Pedregosa. I a la Villarroel, el drama Els fills, de Lucy Kirkwood, amb direcció de David Selves, sobre deutes generacionals. La memòria i el llegat són els fils argumentals de l'Abecedari, que es podrà veure a la Sala Beckett. Míriam Muclas i Joan Santís teixeixen un viatge a través de la memòria i les preguntes que només es poden respondre després de la mort. La companyia de dansa belga Peeping Tom oferirà en el mes de juny el seu nou muntatge, Crònics, dirigida per Gabriela Carrizo. Serà el TNC. acabem amb el retorn del musical de gran format Ànima, que es va estrenar al Tinesé i que a partir del febrer farà temporada al Tívoli. Paula Amàlia és la protagonista.
Parla també de l'altra banda dels somnis, que moltes vegades et diuen si ho intentes molt fort, podràs. I de vegades no.
Gran guanyadora dels Premis Butaca d'enguany, aquesta història que vol ser un crit a la llibertat creativa està dirigida per Oriol Borés i Víctor Casademont.
Ànima, hem d'anar als estudis. Anem-hi.
De què parlem quan parlem de la fi del món? Hi ha un camí vàlid per a un transitar entre l'estasis del col·lapse total i el campi qui pugui? L'escriptora menorquina Natàlia Castropicón ofereix un assaig en què reivindica el caràcter polític de la imaginació i parla de l'apocalipsi com una poètica revolucionària. Del seu text premiat, La festa del fin del món, una reflexió sobre l'apocalipsi cultural a l'estat espanyol entre el 2008 i el 2023, n'ha parlat a Catalunya Ràdio Manel Alies.
I quan això entra en crisi, los lenguajes se desestabilizan, eso genera una sensación de desorientación enorme y entonces por eso de repente el apocalipsis es un imaginario, un relato, una narrativa tan útil para transitar el caos. Y ahí, por ejemplo, a mí me interesa mucho que entra en juego la poesía como una forma de profecía o las poéticas como profecías por cumplir, ¿no? Y en un sentido muy político.
La festa del fin del món va ser guardonada amb el Premi Anagrama d'Assaig l'any 2025.
Esports.
Enric Inglés, bon dia.
Bon dia. El Barça i l'Espanyol han tornat a l'activitat després de les vacances nadalenques, tot preparant el derbi de dissabte a Cornellà al Prat. La principal novetat pels blaugranes és Araujo, que torna després d'un mes d'absència per raons de salut mental. També ja reincorporats Pedri i Koundé. Dani Olmo, però, segueix al marge per continuar amb la seva recuperació de la luxació a l'espatlla. El central, Pau Cubarsí, diu que s'espera un gran derbi aquest dissabte.
Sí, els dos equips arribem, jo crec, en una bona dinàmica. L'Espanyol està fent una magnífica temporada. Nosaltres no vam començar potser no tan bé, però ara hem agafat ritme i estem a un gran nivell. Jo crec que serà un gran partit també pel futbol català, per començar a ser més reconegut, sobretot, i esperem que sigui un gran partit i esperem treure la victòria.
L'Espanyol, de la seva banda, reincorpora Javi Puado als entrenaments per primera vegada des que a l'octubre es fes un esquinç als lligaments del genoll. El capità encara no es descarta de cara al derbi.
Bé, millor, cada cop millor. Aquesta setmana ja entrenar amb l'equip, així que a veure si arribem al derbi.
I un Espanyol-Barça que suposarà el retorn del porter blaugrana Joan García a Cornellà al Prat, després de canviar de club a l'estiu. En aquest sentit, la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol ha demanat als aficionats cautela i respecte mitjançant un comunicat, i la seva presidenta, la Sílvia Rodríguez, n'ha parlat als micròfons al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Crec que l'afició de l'Espanyol, un gran percentatge, és una afició exemplar i que tenim que demostrar-ho aquest dissabte. Ella ha de notar entre fredor i indiferència, perquè realment ara tenim un porter que jo crec que ens ha fet oblidar molt a Joan García i volíem potser de passar una miqueta inclús d'ell.
Mentrestant, el vicepresident esportiu del Barça, Rafael Juste, també ha mirat de rebaixar la tensió de cara al derbi.
Sobretot que l'espectacle estigui a la gespa. Arriba l'Espanyol en un gran moment, nosaltres anem líders i, per tant, serà un partit d'aquells que faran goig, n'estic ben segur. I aquí fer una crida a tots els aficionats de futbol perquè això, que gaudeixin d'aquest meravellós esport.
I el Real Madrid també ha tornat als entrenaments amb portes obertes avui al matí. Recordem que l'equip blanc, també com el Barça, disputarà la Supercopa d'Espanya a principis de gener, competició on es podria ja topar amb el Barça en una hipotètica final. Vinícius diu que el 2025 no ha estat un gran any, però que trobaran el nivell que el club i l'equip requereix.
Sabemos que tenemos que mejorar, que 2026 sea un año mejor para todos. Sabemos que no ha sido un año bonito para nosotros porque siempre ganamos casi todo y no tenemos duda que vamos a volver, que vamos a ganar otra vez y que vamos a estar en el top siempre porque Madrid es así, nos exige mucho y nosotros sabemos de dónde estamos.
3CAT Info.
I el Girona espera poder tancar en les properes hores la incorporació del davanter argentí Claudio Echeverri, que ja és a Girona per passar revisió mèdica. Echeverri, de 19 anys, arribarà cedit pel Manchester City i serà el primer reforç dels gironins al mercat d'hivern. I fons del club gironí admeten l'interès per aconseguir la cessió del blaugrana Ter Stegen, si bé matisat que és una opció molt complicada, tenint en compte l'elevada fitxa del porter alemany. D'aquesta opció Ter Stegen n'ha parlat l'entrenador del Girona, Michel Sánchez.
És un jugador top, no? A tothom l'agradaria tenir un porter com Ter Stegen.
Aquestes declaracions que hem sentit les han fet perquè els han premiat a la 13a Gala de les Estrelles del Futbol Català, que organitza anualment la Federació Catalana de Futbol.
Trescat Info.
I en bàsquet, dimarts farcit de partits per als equips catalans. A l'Eurolliga, el Barça rep el Mònaco en un partit de la 19a jornada, l'última de la primera volta. Els blaugrana són quarts a la classificació i els monegascos sisens amb un triomf menys. Xavi Pasqual, el tècnic del Barça, ha subratllat la importància del Palau en aquests tipus de duels tan crucials.
Molt, molt bo. Necessitem un Palau que ens ajudi molt, com el dia de Baskonia, perquè les dificultats per guanyar aquest partit seran increïblement elevades. És un partit gran, dels més grans que es poden veure a Europa. És un partit extremadament difícil, amb totes les facetes, i només amb un Palau ple que ens estiri molt podem aconseguir la victòria, si no serà francament impossible.
Els blaugrana, recordem, mantenen les baixes per lesió de Schengelia, Núñez i també Claiborne. El Barça-Mónaco el retransmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. A l'Eurocup, el Manresa ha viatjat a Israel per jugar a la pista de l'Apoel de Jerusalem a la jornada 12. Del factor ambiental n'ha parlat el pivot dels bagencs, Pierre Oriola.
Fer la nostra feina en intentar fer un bon partit en una pista que serà molt difícil, una pista que apreta molt. A sobre és el seu primer partit europeu en la tornada a Israel, llavors bueno, ens trobarem un ambient hostil que ens apretarà moltíssim.
El Manresa és cinquè de grup, amb l'Apoel que va líder amb 3 victòries més. I a la Lliga ACB, per la seva banda, el Joventut visita també aquest dimarts a la pista de l'Unicaja a la 13a jornada, en un duel de 7è contra 6è.
3CAT Info.